Bona tarda a tots els oients. Benvinguts a la Ràdio d'Economia de l'Institut Josep Vallverdú. El meu nom és Sílvia Mongai Viladoms i avui tinc uns convidats molt especials que m'acompanyaran a l'emissió d'aquest programa. Els presento al Pol Moragues, l'Aina Torradeflot, el Jan Giral i la Laura Nogales. Benvinguts i gràcies per acompanyar-nos a FM Economia. Doncs, com ja sabeu, la desigualtat salarial persisteix. Així que sobre què parlarem al programa d'avui? De la bretxa salarial. Hi ha molta polèmica al voltant del concepte. Algunes persones consideren que les dades són alarmants i d'altres que la bretxa salarial no existeix. Així que, per començar, aclarirem què és exactament la bretxa salarial.
Bon dia, sóc l'Aina i us ho vaig explicar. La bretxa salarial és la diferència del salari mitjà de les dones respecte al salari mitjà dels homes. S'expressa en forma de percentatge i és una indicació de que hi ha recriminació retributiva, és a dir, que hi ha una remuneració diferent per ocupar el mateix lloc de treball, ja que el salari dels homes és més alt que el salari de les dones. Hi ha molta polèmica amb aquest tema, perquè molta gent considera que la bretxa salarial no existeix, ja que si una dona fa exactament el mateix que un home, cap empresa pagaria menys a la dona. Tot i això, també hi ha gent que pensa que la bretxa salarial és real i els preocupa molt aquest tema.
Referent a aquest tema, per què no comentem també el problema del sostre de vidre? Et sembla explicar-nos-ho tu, Jan?
Bones. El sostre de vidre és un concepte amb el qual es fa referència a la barrera invisible que representen les limitacions amb què es troben les dones per ascendir a la seva carrera professional, fins als càrrecs de més responsabilitat. Amb aquest tema, influeix aquesta bretxa salarial, ja que com els homes acostumen a tenir càrrecs més importants, acaben cobrant més, quan es fa la mitja general, de sous d'homes i de dones. Ara, ja hi ha empreses que busquen que, per exemple, el 50% dels càrrecs alts de la seva empresa l'ocupin dones, per així acabar igualant aquesta mitja.
Això no pot seguir així. Fixem-nos també en quines edats la desocupació de la dona és més gran que la de l'home. Ho recordes, Laura?
Doncs mira, al quart trimestre del 2022, un 14,55% de dones entre 35 i 39 anys estaven a l'atur. En canvi, en el cas dels homes de la mateixa edat, només un 9,50%.
I per què existeixen aquestes diferències?
Això és degut al fet que la majoria de dones es queden embarassades entre aquestes edats. Al mateix trimestre, però de les edats de 25 a 29, augmenta bastant el percentatge d'aturats, sobretot en els homes. Hi havia un 16,85% i en les dones un 17,8%. És l'edat on la gent, més o menys, acaba la carrera i això podria explicar el motiu. I per últim, al mateix trimestre del 2022, entre les edats de 55 i 59, torna a disminuir el percentatge d'aturats. Les dones un 12,73% i els homes un 9,43%.
I Pol, tu què en penses de la bretxa salarial? Encara n'hi ha o no existeix?
Mira, segons el recent informe d'Igualtat d'Adecco, els homes encara guanyen un 11,82% més de mitja que les dones. Aquesta bretxa salarial té diferents motius, però el principal fet que marca aquesta diferència és que les dones encara tenen una menor presència als alts càrrecs de les empreses. Podem veure que un 7,2% de les dones que treballen ocupen llocs de direcció. En canvi, amb els homes, aquest percentatge puja al 15,6%. Una altra causa és que les dones encara són les que s'ocupen de l'atenció dels fills i del manteniment de la llar. A més, moltes feines estan masculinitzades i l'ocupació masculina és molt més alta que la de les dones. Al sector de l'alimentació hi ha un 34,9% d'homes i al de la indústria química un 23%. També vull destacar que hi ha sectors on la dona cobra més que l'home, com ara el sector agrícola, on les dones tenen un salari d'un 23,9% superior al del sexe oposat. Aquesta bretxa també està present al sector de l'administració pública, on les dones cobren un 14,5% més. La bretxa salarial cada vegada està menys accentuada. Una part és gràcies a que les lleis que es van implantant, però sobretot penso que el que ha influït més és que la mentalitat dels empresaris i dels treballadors està canviant.
Un altre argument seria que, segons informació recolectada pel diari El País, la bretxa salarial es redueix molt en quant a salari per hora. És a dir, molt generalment cobrem el mateix tant homes com dones, parlant d'euros l'hora. Aquesta dada, per això, té alguna deficiència, ja que algunes gratificacions extraordinàries que perceben els treballadors no hi estan incluïdes i que, com van recordar la UGT i el CCOO, són les que en molts casos produeixen aquestes diferenciacions tan grans entre les nòmines de les dones i les dels homes. Els salaris bases no es distancien tant dels altres, així com no com els complements i altres components salarials, que aquests són els que acaben marcant aquesta diferència tan notòria. Amb aquesta informació podem veure on el problema no és tant del salari base, ja que aquest és sempre igual o molt parell entre els gèneres, però aquests components salarials acaben marcant la diferència, el nombre de gratificacions, plusos, hores extra, etc. Tots aquests es van sumant i acaben augmentant una mica més aquesta bretxa, junt amb més altres arguments.
Així doncs, podem veure que la bretxa salarial és causada per diversos motius, els quals infravaloren a la dona en el món laboral. Aquest no és un problema nou, sinó que ha sigut des de sempre.
Tens raó, Aina. Per exemple, que moltes dones no tenen alts càrrecs a dins de les empreses. Això seria el sostre de vidre. O que a causa dels rols de gènere tradicionals, les dones ocupen més temps a la cura de la llar i dels fills, com han explicat el Pol i el Jan.
Molt interessant, nois. Si em deixeu expressar la meva opinió, penso que de totes les que heu dit, la que per mi em sembla més injusta és la de l'automenysvaloració d'algunes dones. Els estereotips de gènere, que passen de generació en generació, també acaben afectant a les mateixes dones. Moltes treballadores assumeixen que el seu rol a la societat s'ha de centrar en la família i, per tant, la seva feina val menys, o que no han d'aspirar a càrrecs directius per no ser titllades d'excés d'ambició. A més, a causa d'aquest estereotip d'acceptar el seu rol, les dones negocien menys el seu salari i accepten amb més facilitat allò que se'ls ofereix. També les dones tenen menys propensió a canviar de feina per raons salarials. No obstant això, les dones estan cada cop més preparades. Per exemple, a Espanya, el 54% de les dones entre 25 i 34 anys tenen estudis superiors que els homes.
A mi la que em sembla més injusta és la conciliació laboral i familiar. Les dones tenen més dificultat que els homes a l'hora de conciliar la vida familiar amb la vida professional, ja que la tasca de tenir cura dels membres de la família depèn en gran part de les dones. Això fa que es vegin obligades a deixar, encara que sigui temporalment, el mercat laboral. És a dir, seguim en una societat molt tradicional, on generalment preocupa més la carrera professional dels homes que la de les dones. Una altra de les dades a destacar és que el 25% de les dones a Espanya treballa a temps parcial, en comparació amb els homes, que només hi treballa un 7%. Si les dones treballessin amb la mateixa intensitat que els homes, la bretxa salarial es reduiria a la meitat.
En conclusió, la major part de la bretxa salarial s'explica pels factors a priori, és a dir, que determinen que les dones i els homes entren al mercat de treball de manera diferent, cosa que influeix que les dones puguin cobrar menys. Aquests factors tenen molt a veure amb els rols de gènere que poden influir en l'elecció dels treballs de les dones.
Molt interessant. Ens veiem al pròxim programa. Demà a les 9 del matí. Oh,